El gall del monestir.
En punt, un quart de 2 del matí, estan escoltant la sintonia de la Ràdio Municipal de Sant Cugat, això és el Gall del Monestir. Com cada dimecres, recuperada la programació habitual, també recuperem la tertúlia amb els diferents partits polítics amb representació al ple. Saludem tot seguit a l'Eloi Rovira del PDeCAT, molt bon dia.
Molt bon dia.
A l'Ignasi Bea de la CUP, molt bon dia.
Bon dia.
Al Sergio Blaquet de Ciutadans, molt bon dia.
Molt bon dia.
Mireia Ingla d'Esquerra Republicana, molt bon dia.
Hola, bon dia.
A la Roser Casamitjana d'Iniciativa per Catalunya Verds, molt bon dia també.
Bon dia.
I per últim, al Roman Escué del Partit dels Socialistes, molt bon dia.
Molt bon dia.
A l'espera que arribi algun representant del Partit Popular, si s'hi atansa fins a l'estudi de Quad.cat, tinc aquí una cadira i un micròfon per poder participar. Una setmana que comencem la programació i que començàvem també aquest dilluns amb la Diada Nacional de Catalunya, aquest 11 de setembre, marcat per la propera data, l'1 d'octubre, en funció dels esdeveniments que estem vivint en els darrers dies. Ja veurem si se celebra o no. En tot cas, declaracions d'intencions que hem sentit per totes bandes, des d'aquí, a nivell local. La mateixa alcaldessa de la ciutat, Mercè Conesa, en el discurs institucional ens parlava d'una mica de la funció, o en aquest cas de l'actitud que havien de tenir els alcaldes en referència al procés, i deia que han estan davant d'una institució per obeir el mandat del ciutadà. Aquesta és la declaració que posava sobre la taula i que també volem una mica recollir, d'una banda, aquest posicionament a nivell municipal, perquè és el que ens toca també a nivell de ràdio, i després també podem analitzar una mica com estarà l'escenari, però anem a pans. Primer de tot, quina és l'opinió que els hi mereix a vostès en nom del seu partit aquest 1 d'octubre, en aquest moment, com ens situem i quin és la seva voluntat en aquest cas?
Bé, doncs nosaltres crec que ja hem expressat en moltíssimes ocasions quina és la nostra voluntat com a partit, com a grup municipal i com a equip de govern també. Crec que el ple d'aquesta ciutat ha estat representat a gran majoria per partits que estan en pro de la consulta, del referèndum i també en gran part del sí. Crec que fa tot just una setmana doncs l'alcaldessa va signar el decret en suport al referèndum. També els partits en pro del sí vam fer un manifest conjunt doncs, per garantir o visualitzar aquest suport també dels representants de la ciutat doncs, perquè es pugui fer una cosa tan bàsica com és votar al municipi de Sant Cugat, i per tant nosaltres aniríem seguint les instruccions que se'ns vinguin donant des de la Generalitat doncs, per poder exercir un dret tan bàsic i tan normal com és el de votar. És cert que s'estan enrarint moltíssim les declaracions, sobretot per part del govern central. El govern de la Generalitat i Junts pel Sí i l'ANC i Òmnium tenen molt clar l'estratègia i doncs, van en pas ferm cap a l'1 d'octubre, i nosaltres seguirem fent, perquè no podem fer és mostrar en cap cas doncs, cap mena de dubte, i farem tot el que estigui a les nostres mans per donar aquest suport a l'1 d'octubre i mobilitzar la gent perquè pugui votar.
Ignasi Via, de la CUP.
Bé, ja fa uns anys que s'ha fet inevitable que un referèndum per tal de cloure ja una mica aquest plet que hi ha entre l'estat espanyol i Catalunya, o entre una part de la ciutadania de Catalunya que vol una concreció nacional en forma d'estat i qui vol altres formes, o sigui, igual, un estat federal, tot plegat, no? Fa temps que cal un referèndum, i el referèndum es va dir que es faria. Es van fer unes eleccions al setembre del 2015 on es va dir que s'anava cap a una lògica plebiscitària. Es van guanyar les eleccions, malgrat aquesta mentida que ens repeteixin sempre, perquè els que deien que no van perdre per 300.000 vots, pels que deien que sí. El que passa és que hi havia una força política que molt legítimament no obtenia pel sí ni pel no, i que és segurament la que tenia clar de volta. Però en tot cas, el sí va guanyar clarament el no, i la lògica plebiscitària havia de seguir. Per tant, negar primer de tot la major aquesta mentida que es diu molt sovint, que es van perdre les eleccions plebiscitàries. No es va guanyar de més suficient com per haver-ho declarat des del Parlament, però sí perseguim la lògica d'avançar cap al referèndum. En segon lloc, una de les coses que sempre diem des de la CUP és que el referèndum és la manera de resoldre la qüestió, perquè no es pot fer d'una altra manera. O sigui, hi ha gent que des de la bona fe, de vegades des de la trampa de no voler canviar les coses, diu que hi ha una manera de reformar la Constitució. Això és mentida. És mentida en el sentit que quan una cosa és tan difícil, m'acaba esdevenint impossible. Els catalans no tenim el pes demogràfic dins de l'estat espanyol com perquè puguem decidir per nosaltres mateixos. Per tant, no hi ha camí constitucional, no hi ha, és mentida que hi hagi un camí constitucional per tal que els catalans puguem definir com a subjecte polític la nostra articulació política amb l'estat espanyol. Per tant, s'ha de tirar pel dret, el referèndum és inevitable. El que passa és que jo crec que l'estat espanyol està enviant mostres els darrers dies que potser alguns i algunes ens hem equivocat al definir una cosa pràcticament com un axioma, no? A l'estat espanyol no li convé retirar les urnes perquè no es pot permetre aquesta imatge. I a vegades potser també confonem la incompetència del senyor Rajoy amb que un estat té un poder coercitiu i que té una força inherent al fet de ser estat, no? Jo penso que l'estat està enviant missatges que prefereix el desgast d'aquesta imatge que no el desgast de demostrar que l'estat no pot impedir la consulta. Per tant, crec que ens hem de mentalitzar que l'estat anirà a totes. I aleshores el que diem des de la CUP a nivell municipal i a nivell nacional, que la garantia que es faci el referèndum és la mobilització, perquè ells estan fent-ho des de tots els mitjans, no? Per terra, mar i aire. Hem anat a envoltar una impremta, prohibint la publicitat. Clar, les mostres de manca democràtica d'aquest estat són alarmants, i malgrat això l'estat espanyol, de moment, ara quan entrava aquí a les 8, no hi ha hagut una sublevació, no? Contra aquestes alarmants mancants democràtiques. Per tant, ens hem de convèncer que els que volem el referèndum l'haurem de defensar al carrer i amb la desobediència civil, si cal, perquè si no ells faran tot el que estigui a les seves mans per impedir-ho.
El torn al Sergio Blázquez, de Ciutadans.
Sí, buenos días. Imagino que mi turno será bastante diferente desde Ciutadans, y yo personalmente la verdad es que lo observo todo con tristeza, ¿no? Por lo que está sucediendo. Porque al final, entre todos, y de forma muy poco inteligente, estamos avanzando hacia lo que podríamos decir lo que había sucedido en el País Vasco, que es una fragmentación de la sociedad en dos, y yo esto evidentemente, digamos, esto luego es difícil de reparar, y en el País Vasco pues ya sabemos que se tardó muchos años, décadas, en poder superar esta situación, reflexionar y al final poder avanzar conjuntamente. Y esto, digamos, yo creo que en los últimos años se ha dado y se está agravando. Y aquí yo creo que el nacionalismo hizo, al contrario de lo que dice Ignasi, cuando dijo que haría unas plebiscitarias, y creo que las perdió, debió hacer, digamos, una lectura. Y tendríamos que intentar, caminar hacia una solución que no sea ni del 49 sino del 51, sino que englobe a una gran parte de la ciudadanía catalana. Y en este sentido sí que hay algo que es cierto, que yo creo que el Estado español no debe y no debemos reconocer el derecho de autodeterminación de Cataluña, y es así, así de claro, no lo reconocemos, y por lo tanto el referéndum es ilegal. Y el ser ilegal, pues hay algunos que quieren caer en la ilegalidad, yo puedo entender a la... evidentemente no lo comparto y está a las antípodas, pero la CUP por lo menos es consecuente, sabe que es ilegal, bueno, y que digamos hay que para ellos desobedecer y saltarse la ley. Pero claro, por ejemplo, la señora Cunesa, digamos, ella que tiene que pedir a los ciudadanos que cumplan determinadas ordenanzas y que pague el IBI, etcétera, digamos, ella que pide que los ciudadanos cumplan la ley, se ve también obligada. Bueno, yo creo que al final, creo que también, digamos, la señora Conesa se ve arrastrada por la marea, incluso personas que luego del nacionalismo que te dicen que ellos, este escenario tampoco es el que ellos quieren. Y al final creo que el 1 de octubre no se va a hacer. Hombre, al final imagino que, claro, no puedes impedir que alguien se imprima unas papeletas en casa y se haga también unas urnas recortables desde casa y en determinado pueblo se acaben poniendo. A mí es una imagen que no me gusta y, bueno, al final no sé si iremos a un 9 de noviembre bis, y yo creo que será sobre todo un fracaso de la política, pero sobre todo del nacionalismo, que creo que está siendo muy egoísta, que plantea un choque de trenes. Cuando vas en un choque de trenes, lo primero es que vas tú con tu familia en el tren y te haces daño, eso ya es ser muy poco inteligente, y por lo tanto veo la situación ahora mismo con cierta tristeza. Espero que después del 1 de octubre seamos capaces de volver a tender puentes, pero creo que vamos mal, que nos podemos hacer daños y que evidentemente es perjudicial para Cataluña. Quien no lo sepa ver, quien no tenga la valentía de reconocerlo, y creo que el nacionalismo no hace nada de autocrítica, se equivoca y a muchos les llevará al desastre.
Mireia Ingla, d'Esquerra Republicana Més.
Bé, quan diu el representant de Ciutadans que el nacionalismo no hace autocrítica, suposo que et refereixes als nacionalistes espanyols, que expressen, com tu, exactament igual que tu, el màxim expressió del nacionalisme, quan és allò de dir, per damunt de tot, està la unitat d'Espanya. Per tant, aquí, qui té una actitud i qui expressa una manera de fer i una ideologia, si se'n permet, absolutament nacionalista en aquests moments, és la gent com vosaltres, que parleu en aquests termes. I després també parleu amb uns termes de molta irresponsabilitat, no? Perquè comparar-ho dient és que a Catalunya en aquests moments hi ha una fractura social, com passava en el País Basc, en les èpoques, et refereixes, en què hi havia el terrorisme i, per tant, hi havia violència, i quan alguns des de l'estat espanyol li deien en el País Basc sense violència es pot parlar de tot, doncs Catalunya, que sempre ha demostrat amb aquest procés que fa molts anys que dura, amb aquestes mobilitzacions, l'Ignasi diu que ens haurem de mobilitzar molt i ho farem, però és que ja ens hem mobilitzat molt i, sense anar més lluny, a l'11 de setembre va haver-hi una mobilització una vegada més multitudinària, d'una forma pacífica brutal, que dubto que hi hagi un moviment en aquests moments a Europa tan reivindicatiu, perquè no són manifestacions purament festives, són manifestacions reivindicatives. L'11 de setembre és una festa reivindicativa. Ho ha estat així des del moment en què es va, en l'Estatut d'Autonomia es va fixar com la Diada Nacional de Catalunya per com a festa reivindicativa, i en aquests moments no hi ha, insisteixo, en el continent europeu cap moviment tan multitudinari, tan reivindicatiu, tan mobilitzat i tan pacífic com és en aquests moments el moviment independentista. Jo crec que això, com a mínim d'entrada, s'hauria de lluar, no? Dèiem que, i ho ha expressat molt bé l'Ignasi, no? Som on som perquè el present és el que és que hi ha una majoria independentista en el Parlament de Catalunya, i una majoria encara més àmplia, no només en el Parlament, sinó també la realitat social, que està a favor de poder votar, i per tant aquí s'hi afegeix un grup parlamentari i tota una sèrie de gent d'aquest país que té molt clar que hem de votar, perquè venim d'on venim, no? D'un passat recent, d'un passat històric, i perquè sobretot, el futur d'aquest país només tirarà endavant si aconseguim una república catalana, perquè a més, ja que demà comença la campanya del referèndum, perquè l'1 d'octubre farem un referèndum i votarem, doncs el més important és no perdre de vista que aquells que volem una república catalana la volem perquè estem plenament convençuts que és l'única manera d'aconseguir el benestar dels nostres conciutadans i conciutadanes, trencant el règim del 78, l'estatus quo, etc. Però aquest és l'únic objectiu. Aquest no és un objectiu nacionalista, no té res a veure amb qüestions identitaris, malgrat que aquí tothom hi pot ser pel que vulgui ser-hi, però sí que té un ampli contingut social, i després afegiré altres coses, però ja per acabar dic que crec que els espanyols i les espanyoles en aquests moments, la ciutadania d'Espanya ha d'estar molt preocupada perquè s'estan trencant les regles del joc d'un estat democràtic, i el mateix que estan fent i volen fer a Catalunya també ho podran fer amb excuses diverses, perquè es treuen les excuses d'on els doni la gana també a la resta de l'estat espanyol, i per tant en aquests moments és molt preocupant aquestes decisions que s'estan prenent des del govern espanyol i des dels seus braços armats, digue-li Tribunal Constitucional, digue-li Fiscalia, digue-li pressió mediàtica, etc. En aquests moments el que és molt trist és pensar que hi ha un estat que es diu democràtic en ple segle XXI i que és capaç de fer, dir i plantejar el que està plantejant en aquests moments.
Roser Casamitjana, Iniciativa.
Bé, a veure, jo crec que una mica estic d'acord amb una cosa que ha dit l'Ignasi, crec que el referèndum és l'única solució que tenim en aquests moments, i ho dic i ho diem i ho hem dit sempre, quan doncs en un moment determinat semblava que en 18 mesos podríem fer una declaració unilateral d'independència i, bueno, doncs hem passat pàgina i tal. El que nosaltres ens preguntem, diríem la nostra formació, és si aquest és el referèndum que ens convé, que volem, i més que ens convé o que volem, el que realment donarà els resultats que volem. És a dir, si això ens portarà a el que realment, és a dir, si tothom hi podrà participar, si podrà participar amb igualtat de condicions, si els resultats seran vinculants o no i en quin sentit, és aquest el tema que ens preguntem. I per tant, jo crec que aquí hi ha la dificultat que en aquests moments tenim. Es diu que això no es podia fer d'una altra manera i per tant doncs ho fem així perquè efectivament l'estat espanyol o el govern del PP, deixeu-m'ho dir així d'una manera més concreta, doncs a judicialitzar la política, a polititzar la judicatura, i això ho ha embolicat de tal manera que en aquests moments jo crec que això no té aturador. Si es podia fer d'una altra manera o no, jo crec que possiblement se podia almenys haver intentat fer-ho d'una altra manera. Estem d'acord que quan això es diu podem parlar de tot, no, podem parlar de tot menys del referèndum, efectivament, no? Quan es pretenia un diàleg entre els dos governs, per un cantó deien que es podia parlar de tot menys del referèndum, i per l'altre cantó dèiem que de l'única cosa que volíem parlar era del referèndum. Per tant, jo crec que això ho tenim complicat. Jo respecte a la decisió que en un moment ha sortit doncs, de l'alcaldessa de posar els locals, diríem, a disposició. Jo crec que ella té la potestat per fer-ho. En el ple, si això s'hagués sotmès a votació, hagués sortit d'una manera clara. Per tant, aquí no hi ha res a dir, és a dir, respectem aquesta decisió com una decisió democràtica i, per tant, amb aquest aspecte, diríem, res a dir, evidentment, i suposo que això ja està donat per suposat, la institució es preserva i s'han de preservar els funcionaris, però crec que això ja està, és de cajón, que podríem dir, no? I, per tant, doncs, jo amb això no hi ha res a dir. Diríem, doncs, que el dubte és quin referèndum estem fent i sobretot, com es valorarà el resultat que en surti.
Ramon Escuer, del PSC.
Jo el que diria per començar és que nosaltres com formació política també cerquem el benestar i la millora de les condicions de vida dels ciutadans. I això és el que ens ocupa, per exemple, a nivell municipal. Estem a l'equip, formem part de l'equip del govern precisament per això. Aquest és el nostre objectiu. Ja quan vam signar el pacte de govern vam deixar a banda totes les qüestions de tipus territorial. O sigui, les formacions que formem part del govern en qüestions identitàries no xocarem perquè així ho manifesta el pacte que vam signar en el seu dia. Per millorar les condicions de vida de la gent, nosaltres estem al mig. És a dir, veiem que és les iniciatives que estan portant a terme les formacions independentistes, al nostre entendre, no tenen sentit, i per una altra banda també diem que des del govern de l'Estat els acusem molt obertament d'una manca de diàleg durant aquests anys. Nosaltres també proposem un referèndum, i proposem un referèndum per això, per millorar les condicions de vida de la gent, i estaria basat simplement en un nou acord que acabi amb el règim de la transició que pensem nosaltres que està finiquitat. I aquest referèndum seria amb un nou encaix de Catalunya dins de lo que és l'Estat espanyol. Perquè pensem que units fem més força, i és el nostre lema. Per una altra banda, comentava el company Ignasi que les eleccions que es varen fer, les eleccions autonòmiques, les darreres eleccions autonòmiques, no es van perdre. Des del punt de vista, diguéssim, independentista. Jo crec que sí que es van perdre aquestes eleccions, i un representant de la formació que tu representes, el senyor Baños, ho va dir clarament. Sí, no va haver-hi, ho va dir d'una manera molt clara i diàfana. Sí, es varen perdre a nivell, jo dic, si eren unes eleccions plebiscitàries, si eren el vot de la teva vida, els resultats van ser els que van ser. Reconeixem, tothom ha reconegut que les formacions independentistes tenen una majoria en escons dins del Parlament de Catalunya, però en vot absolut aquestes eleccions, ho sento, les vareu perdre. Jo entenc el posicionament de la CUP, perquè és una formació antisistema i aquest tema veu l'oportunitat de refermar-se dins de la societat catalana. El que no entenc és la posició de formacions de caràcter burgès, perquè ho són, com poden ser el PDeCAT, com poden ser Esquerra Republicana, ja, amb aquest conflicte, perquè és un conflicte purament de burgesies, la burgesia perifèrica contra la burgesia central, i això es repeteix al llarg de tota la història contemporània d'Espanya. Per tant, jo crec que hauríem de donar pas a la gent, perquè els dirigents d'aquestes formacions, per una banda, el senyor Puigdemont, el president de la Generalitat, jo crec que ha embogit, o sigui, ha demanat de manera pública escratxes contra els alcaldes de determinats municipis de Barcelona i de Catalunya, i després el senyor Oriol Puigdemont doncs, fa el seu paper també. Oriol Junqueras fa també el seu paper, un paper, jo diria, de caire vaticanista, segurament aprofitant també la vinentesa i esperant de manera claríssima les properes eleccions autonòmiques.
Sembla que li he canviat el nom, és Roman
Escuer. Sí.
Vale. He dit Ramon, és un clàssic també.
Sí. Estem una mica despistats.
Ja estem empatats.
Això és la primera.
Com que tothom ha demanat torn de paraula, continuem amb l'ordre del PSOE, sembla, a Eloi Rovira de PDeCAT.
Tenia molt preparat, tenia la intervenció era envers el que ha dit Ostres, el Sergio, però és que m'ha deixat una miqueta ara sobtat el tema dels burgesos, o sigui, crec que vivim una realitat molt diferent, perquè no, jo no sóc cap burgès i no, estic pel procés.
Ets un representant, ets un representant
de la independència, i crec que com jo hi ha moltíssima gent a PDeCAT, a Esquerra i a altres partits.
És una manera d'enfocar una mica
la dialèctica històrica. Generalitzar tampoc ens fa bé a ningú. Però bueno, dit això, a mi també sorprèn molt que ens estigui dient a ciutadans egoistes quan nosaltres no estem imposant cap posicionament envers del referèndum. Vosaltres us esteu negant la major de votar, per la qual esteu pel no, per l'immobilisme, per no fer res, per no canviar les coses, i nosaltres l'únic que estem demanant és decidir. Perquè nosaltres també estem demanant a la gent que vagi a votar que no, que es mobilitzi, volem participació, perquè volem saber quina és la realitat social del país. Vosaltres dieu, els resultats no es representen al Parlament, per tant, voleu vots absoluts, no voleu representació d'escons. Però nosaltres diem, vale, doncs anem a mobilitzar de veritat a la gent amb un sí i un no molt clar, molt bipolar, i a veure què passa. Doncs no, tampoc us agrada, no és la fórmula. La Constitució, bueno, per favor, portem anys negociant, el que deia Mireia, de manera pacífica, hem anat i hem aguantat tot el que feia falta, i durant anys i anys buscant el diàleg. I nosaltres hem dit que volem consultar, no estem imposant ni un sí, ni estem per la independència en el sentit que hem fet un adui o un rui, sinó que hem dit, escolta, anem a veure què realment, potser ens en portaríem una sorpresa, jo crec que no, però vaja, jo i moltíssima gent, no estaríem molt equivocats, però escolta, anem a preguntar, feu campanya, defenseu el vostre posicionament, i no hi ha manera. Llavors, entrar en aquest immobilisme i a sobre dir-nos egoistes a nosaltres i que estem imposant coses, és que em sembla d'un ridícul i d'una incoherència important, però bueno.
Ignasi, és idea
el que tenim acostumats.
Sí, més que ridícul, incoherència, manipulació i mala fe, vaja. O sigui, perquè hi ha una diferència cabdal. Diu el xoc de trens, anem aquí a dividir la societat. Una cosa, la societat està dividida en molts plans, entre també entre classes, evidentment, però en el tema nacional està dividida i estarà dividida fins que no es resolgui una mica el problema. Després, segurament, després d'aquests processos, es costa recosir les coses en el sentit que siguin, però la diferència cabdal és que nosaltres volem votar, volem que tothom voti, els que pensen com vostè, com ell, com tothom, i vostès no volen deixar votar. Per tant, aquesta diferència cabdal no és discutible, no? Per tant, no, del xoc de trens i tot això, són vostès qui estan enquistant el conflicte. En segon lloc, el tema de les eleccions. Aviam, si voleu discutim sobre números, però és que els acabo de recuperar per no semblar. Una cosa que no es guanya, o sigui, en lògica plebiscitària, de dir, si tenim una majoria absoluta de vots, tirarem pel dret de fer una declaració de la independència així, malgrat que la CUP ha parlat sempre de referèndum com a via definitiva, això sí que és cert que no es va guanyar de sí cap a no, però sí, va haver-hi 1.957.000 vots, no 1.605.000 vots, 350.000 de diferència, i 469.000 d'una opció política que està entremig, que hi ha gent independentista, hi ha gent que no, hi ha gent que no ho sap. La diferència entre els que volen el referèndum i els que no són 800.000 persones. Per tant, una cosa que no es guanyés la lògica plebiscitària, l'altra és que no es guanyés, perquè la diferència és de centenars de milers de vots. Per tant, això no és discutible. Si voleu, discutim sobre altres coses, però això no és discutible. Per tant, no fem manipulacions així, perquè senzillament és això. Sí, manipulacions. Sí, manipulacions. Després, clar, que el representant del PSC-PSOE ens parli de representants de la burgesia, quan ells són clarament representants de la burgesia, de l'estat espanyol i de la salvaguarda del règim del 78, em sembla, per anar pixant a treure gota, no? O sigui, tret d'algunes qüestions de drets civils, el PSOE i el PP fan la mateixa política econòmica. El PSOE, que tant vetlla pels drets, no sé quins drets de les persones, és el que va començar la retallada de 50.000 milions d'euros, qui va reformar l'article 135 amb el PP, que està condicionant les polítiques econòmiques i la nostra sanitat, la nostra educació, la nostra i l'estat espanyol, o sigui, vostès que han fet reformes laborals, que, per favor, és que clar, és insultant. I que jo no dic que no hi hagi burgesos o que això d'aquesta lògica de classe hagi acabat en absolut, Ara, que vostès, que són els pagafantes de la burgesia, perquè hi ha uns que són directament el PP, que són els representants de la burgesia, vostès que són els pagafantes de la burgesia, vagin donant lliçonetes, doncs és preparat a córrer, home.
Sergio Blaque, de Ciutadans.
Sí. Bueno, primero, recogiendo lo que decía Mireia, a ver, yo hablo de la fragmentación social en Cataluña y evidentemente no se da lo que se daba en el País Vasco, que había un problema de terrorismo gravísimo y por suerte, digamos, aquí no se da. Y seguro que no se
volia matitzar, Sergio.
No, sí.
Jo crec que valia la pena,
Però estoy hablando de, digamos, d'una fragmentación social que se produce por otros fenómenos que en este caso no tienen nada que ver con el terrorismo y que yo creo que si miramos 10 años atrás, pues bueno, pues ahora estamos peor. Entonces a mí me hace gracia un mantra que se repite, que es el de intentar meternos en el escenario del PDK, Junts per Sí, etcétera, de que esto lo tenemos que decir solamente los catalanes y dejando, obviando totalmente el resto, el, digamos, lo que puedan pensar el resto de españoles. Y esto es un escenario para vosotros que tiene que ser sí o sí este. Entonces se dice, no, es demócrata el que quiere que se vote en Cataluña y el que quiere que no se vote no es demócrata. No, yo creo que todos somos demócratas, pero que el resto de españoles, pues yo creo que España, digamos, aunque sean haya autonomías con carácter histórico, se discute el término de naciones, nacionalidades, etcétera, pero en el fondo creo que a pesar de todo, digamos, España evidentemente es una nación y el resto de españoles siempre tiene que decir algo, igual que si sucediera lo mismo en Galicia, y yo creo que, en fin, que digamos que yo, en fin, Galicia también me la siento mía y creo que tendría algo que decir. Entonces, hay una base que es que no reconocemos el derecho a autodeterminación y así de claro. Y entonces, por ese sentido, creo, digamos, que no se puede votar. Y a día de hoy no se puede votar y no se puede dar esa circunstancia. Por lo tanto, nosotros, en ese escenario en el cual nos queréis llevar de que nosotros entremos en un referéndum, etcétera, y hagamos campaña por el no, pues no nos vais a encontrar. Creo que la mayoría de catalanes hay una solución, por lo menos intermedia, que habría que intentar apostar por ella, o que tuviera no el apoyo del 49 o del 51, sino del 70 o del 80% de los ciudadanos, en la cual tal vez podríamos intentar estar más cómodos. Y ello supone volver a tender puentes con el resto de España. Y entonces, y quien no lo quiera ver así, bueno, oye, pues se puede obcecar nos podemos obcecar en ir al referéndum, en intentar hacer el 1 de octubre, pero al final yo creo que si somos tan miopes desde el punto de vista político, creo que nos irá mal. Y creo que incluso dentro de un año es posible que estemos peor. Espero que no, espero que alguien al final coja y sea razonable y diga, perdón, en Cataluña en los últimos años no se ha llevado bien esta cuestión, al final está produciendo un desgaste para todos, que en el fondo creo que estamos un poco cansados y que nos gustaría estar dedicando nuestra energía a otras cosas, a solventar realmente los problemas de los ciudadanos, y no lo podemos hacer porque estamos en este monotema y algunos no se quieren bajar del burro. Entonces, mientras no se vuelvan a reconstruir los puentes y volvamos a intentar sentarnos todos a hablar y hacer política, creo que no tenemos a corto plazo soluciones. Espero que después del 1 de octubre sí que se puedan volver a tender puentes y alguien piense que, en fin, que surjan otros líderes, etcétera, y podamos caminar hacia un futuro donde la mayoría de los catalanes podamos estar cómodos de forma negociada con el resto de España.
Mireia Ingla, d'Esquerra Més.
Bé, de fet, el Sergio diu que ells no reconeixen el dret a l'autodeterminació i, per tant, no el reconeixeu, ja està dit, però els que reconeixem el dret a l'autodeterminació sabem que el dret a l'autodeterminació, quan t'autodetermines, tu no t'alterdeterminen els altres. Llavors, no és el dret a l'autodeterminació. Aleshores, és una altra cosa. Vull dir que això simplement ho dic a nivell com teòric, m'entens? Sí. És a dir, el dret a l'autodeterminació decideix qui es determina, no els altres. Llavors, ja no és el mateix. Per tant, diguéssim, això és de calaix i no hi ha més. Una altra cosa és que vosaltres no el reconeixeu i fins aquí, doncs, ho entenc, no? Però vull dir que volia fer aquest matís, no? De fet, quan Ciutadans parla del monotema, de fet, durant aquests darrers mesos, dos anys, mesos, en el Parlament de Catalunya s'ha parlat molt més del monotema per part dels no independentistes que per part dels independentistes. De fet, independentistes i alguns que potser no són independentistes, de fet, s'han intentat moltíssimes iniciatives per millorar la qualitat de vida dels nostres conciutadans i conciutadanes i no s'ha pogut fer perquè s'ha parlat del monotema o perquè ens hem trobat davant la barrera de tota allò que deia abans, el govern del PP i del seu braç armat, entre els quals Ciutadans, la seva marca blanca, a Madrid, o el PSOE, que pràcticament també exactament fa el mateix, no? És a dir, quan s'ha intentat avançar des del punt de vista social i, per tant, s'ha intentat avançar per millorar la vida dels nostres conciutadans i conciutadanes, llei de pobresa energètica, de la segona oportunitat, en matèria d'habitatge, igualtat efectiva entre homes i dones, sempre tot això s'ha frenat. És a dir, que aquí hi ha un topall, hi ha una barrera que no només es refereix, insisteixo, a temes identitaris, sinó que es refereix a qüestions socials. I per això som on som. Per això aquest moviment i el procés és tan transversal. És tan transversal a nivell de forces polítiques que ajunten el mateix espai amb aquest tema a la CUP o a un PDeCAT, però també ajunta a moltíssimes altres persones i fins i tot, si volem parlar en termes de classe, on aquí el Partit Socialista no pot donar absolutament cap lliçó en aquest sentit, doncs també a ens hi trobem de moltes maneres, no? Per què arribem en el referèndum? Perquè hi ha una falera molt gran de comptar-nos, és curiós, volen comptar els vots del 27S, que comptar l'avantatge que té, que és 2 i 2 són 4, i per tant aquí està comptat i té tota la raó l'Ignasi, però també, per exemple, volen comptar els 11 de setembre. No, és que aquest any eren menys que l'any passat, més que l'altre... Escolta, si volen comptar, comptem-nos. La millor manera de comptar-se precisament és fent un referèndum. Per què vam pensar el 27 de setembre que eren vam dir que eren unes eleccions plebiscitàries? Perquè ja no podíem fer el referèndum. És a dir, això ja fa molt de temps que està inventant alguns, que fa molts anys que volem la independència de Catalunya i hem optat, el que passa que hem estat sempre una minoria, no? Recordo, no?, amb nostàlgia els 11 de setembre on ens manifestàvem pels carrers de Barcelona i entre nosaltres i la família que anava davant hi havia 100 metres, perquè ja, i l'altre dia no podíem ni respirar, no? O sigui, han canviat molt les coses, però és veritat que fa molt de temps que ho estem demanant. I perquè el referèndum és la major garantia. I aquí també vull fer un petit incís amb el que ha dit la Roser, que estic d'acord amb pràcticament tot, però quan es demanen moltes garanties, el que s'ha de fer, que tots volem aquestes garanties, és contribuir a que hi siguin aquestes garanties. És a dir, el que no podem demanar és que les garanties baixin del cel. Les garanties, qui ens les ha de donar i qui ara ens les impedeix de tenir, el que no podem fer seguir-li el joc. Si volem votar, hem de buscar aquestes garanties i per això la llei del referèndum implica i suposa totes aquestes garanties que no ens emparen. Altres lleis que tant de bo ho poguessin fer i tant de bo ho haguessin pogut fer d'una altra manera. Però al final, si l'objectiu és votar, que em sembla un objectiu més que legítim, jo crec que entre nosaltres també hem de donar tot aquest suport per aconseguir les màximes garanties.
Jo crec que...
No hi estava.
Anem d'interrompre un segon. Més. Jo crec que esteu posant, diguem-ne, en aquest referèndum, en el fons, esteu fent responsables el que serien alcaldes, funcionaris, polítics, que no els hi toca aquest paper, no els hi toca fer aquest paper, i els hi poseu entre l'espasa i la paret.
Després contesto això, val?
Rosa Casamitjana.
No, molt breu. Jo volia insistir en el tema de la transversalitat, jo crec, del referèndum. Jo crec que això s'ha d'insistir, és a dir, no podem dir que això sigui només una idea de la burgesia, no sé qui són els burgesos en aquests moments, no hi entraré a discutir-ho, però...
Ara t'ho especificaré, perquè sembla ser que això...
No, però en qualsevol cas, no crec que això sigui en aquests moments una idea burgesa. Potser en altres moments ho podia haver estat, però jo crec que en aquests moments doncs no, i jo crec que no, perquè hi ha molta gent del que jo considero que és l'esquerra d'aquest país en general, sense entrar en sigles, que estan perfectament alineats amb aquesta situació d'un referèndum, això sí, legal, amb garanties, i que el seu resultat sigui vinculant i el puguem aplicar a l'endemà. Jo diria també que els dos exemples que tenim més propers i que sempre traiem del Quebec i d'Escòcia, votaven els escocesos, votaven els quebequenses, vull dir, no votava tutti quanti en aquell sentit, bueno, suposo perquè eren ells els que els interessava, i a la resta del país, bueno, pues, si te'n vas a Déu i ho aguantarem, no sé com s'ha de dir, però la realitat en definitiva va ser aquesta. I l'única cosa que voldria recordar també molt breument, que si tot allò com diuen els valencians, que el mal ve del Mansa, doncs probablement aquí el mal ve de quan el nostre estatut, que havia sigut votat, rebotat i passat pel Parlament i
el referèndum,
exactament, tots els ets i uts, doncs quan va arribar, a part del Tribunal Constitucional, que efectivament hi va arribar perquè li va portar el PP, però el Congrés dels Diputats no li va portar el PP, i qui ho va retallar majoritàriament va ser un govern majoritari en aquell moment presidit pel Zapatero. Només ho vull recordar, ja ho sé que tots ho recordem, però per dir que, diríem, si realment els mals van començar allà, doncs van començar amb un... un va passar el Ribot i l'altre va passar l'escombra. Perdona que no he acabat. Un va passar el Ribot i l'altre va passar l'escombra. És igual, però en definitiva, vull dir, molta gent en aquests moments reconeix que els mals venen d'allà. Probablement avui dia estaríem, si no, igual semblant, però en qualsevol cas el mal ve d'allà i això ho va fer qui ho va fer.
Sí, ara és que ens anirem a un altre tema i a mi m'agradaria fer unes precisions, perquè jo no crec que els mals vinguin d'allà, jo crec que els mals venen de molt abans, però en qualsevol cas, primer de tot, s'ha fet un comentari sobre els governs del Partit Socialista, representants de la burgesia, etc., segons el company de la CUP. Jo crec que el Partit Socialista, els socialistes, a nivell no solament de Catalunya, sinó també a nivell de l'Estat espanyol, ha sigut la formació política que més ha contribuït a millorar les condicions de la gent en tot aquest període democràtic que tenim. Evidentment, hi ha hagut decisions que han estat traumàtiques pel país, com tu has comentat, el tema de les retallades. També vull recordar que també s'han fet retallades aquí a Catalunya, per partits, partits amb els quals ara vosaltres mateixos esteu, sou carn i ungla, eh? Vull dir que també, bueno, també hem fet retallades fortíssimes.
Carn i ungla, sí.
Sí, sí, home,
per un referèndum, que no
podeu. Per un referèndum i per més coses.
Que mentides que són.
No, no, per favor, no. Jo evitaria, sí, evitaria expressions d'aquest tipus perquè... Veus, veus el que passa? Vull dir, dius que no hi ha violència, no, no, són expressions que no violenten, però aquestes expressions
no
violenten.
Vale, no,
gràcies.
No.
Després vull fer la precisió.
No, és que aquesta, és un toc d'atenció.
A veure, la violència no és física. Ja, pot haver-hi violència. Jo crec que l'expressió mentida no és...
Espera un moment, que moderador m'ha dit una cosa.
Només en el sentit, per recordar a tothom, es pot argumentar i exposar qualsevol idea de moment, crec, de moment, si ningú no ens imposa, es pot explicar de totes les maneres sense haver de recórrer, perquè entenc que de vegades pensem una cosa i diem una altra i evidentment algú es pot sentir en aquest cas atacat, i entenc que no és, no és supòsit, si es pot, crec jo, exposar qualsevol idea amb un ordre.
Gràcies, és que Roman, jo la paraula mentider no l'utilitzaria aquí, la doblesa, dir, no, ni se m'acut, però en qualsevol
dic,
cas
no, però ho dic en tots els sentits, sí, sí. En el sentit de podem definir, és a dir, uns posicionaments des del punt de vista, per exemple, en el moment que vostè, per exemple, fa un plantejament de dir burgès segurament a algú que no es deu sentir en aquest àmbit, per això li deia, defineixi quan diu burgès, perquè és probable, amb un, que crec jo, amb un ventall molt ampli, en aquest cas de partits i de sensibilitats, que algú es pugui també sentir ofès.
Vaig a fer una precisió a veure si, sí, si se m'entén. És a dir, no estic dient que per exemple, els companys que estem aquí a la taula siguin burgesos, no? Jo estic dient que aquest conflicte, és, per mi, i segurament per deformació professional, és un conflicte entre burgesies, entre una burgesia perifèrica i una burgesia central. És una qüestió d'anàlisi, diguéssim, històric. He dit que tradicionalment aquest conflicte rau amb aquest enfrontament entre les dues burgesies. I per una qüestió molt clara, és una qüestió simplement de tenir més o menys poder. Una burgesia central que no deixa que la burgesia perifèrica tingui el poder que correspon, i la burgesia perifèrica que vol més poder. El conflicte comença aquí, i aquesta és una interpretació dialèctica, si voleu, que m'estranya una altra vegada, i perdona, el company de la CUP, com a força d'esquerra, no ho interpreti d'aquesta manera. Jo no dic que... Eloi, et dius?
Sí.
Mireia, siguin burgesos, no estic dient. Són representants de forces que representen a la burgesia catalana. Simplement dic això. Simplement he dit això. I entenc, faig una anàlisi...
I tu de la burgesia espanyola, no?
Que crec que és respectable, que diu que el conflicte parteix d'aquest enfrontament. A partir d'aquí, bueno, fem les interpretacions que volem. Insisteixo, l'estat espanyol no està carent de reglaments o de regles democràtiques, no és un estat antidemocràtic, és un estat que jo crec que té una composició molt rica en valors democràtics, i l'únic que està fent és aplicar les lleis. Si aquí, d'alguna manera, ens volem saltar les lleis, evidentment tenim aquest conflicte. Això ja des d'un punt de vista més mecànic i més quotidià.
Ignasi, Mireia i Sergio.
Sí, jo no, a més, és que no he parlat, jo no he dit que aquesta anàlisi de conflicte entre burgesies sigui del tot fora del conflicte. De fet, estic d'acord que... No ho he dit.
No, perquè crec que...
No, no, però ara al final has dit que el representant de la CUP en aquest cas no ho veig així. Jo penso que en un inici i durant un temps hi ha un conflicte de burgesies, però ara penso que fa molts anys que el conflicte és entre un subjecte polític i una part de la gent que se sent nació catalana, perquè hi ha gent que creu que Catalunya és una nació i no vol la independència molt legítimament, però una part de la que creu que Catalunya és una nació que vol una articulació política diferent. En tot cas, una cosa, es parla de violència, quan he dit mentider, no ho tornaré a fer, però mentider és un adjectiu quan algú diu una cosa que no és certa, no? Per mi també és una cosa violenta quan em dius carn i ungla, perquè és la teva valoració, no? Jo no la comparteixo, a més penso que és falaç, en essència, però mentider no és ni violència ni res, i clar, després tu, a tot temps que jo digués mentider, jo penso que això que dius és mentida, vale? T'ho dic, aleshores tu dius que també violència, clar, és un victimisme em sembla alarmant. En tot cas, no tornaré a dir, eh? Diré fals. Gràcies. O diré això, però penso que el que has dit no és cert, no? Però després, tu has fet una cosa molt, molt bruta, al meu entendre, eh? O sigui, dir, la violència no és física. Quina violència? Quina violència hi ha hagut aquí, per favor? O sigui, és que esteu els que tenim... Hi ha gent que té molta gana d'un conflicte violent, i precisament el conflicte que s'està desenvolupant entre una part de la societat catalana i l'estat espanyol no té res de violent.
Mireia.
Sí, bé, jo crec que aquest discurs crec que està absolutament fora de lloc. Jo crec que us heu quedat en un moment i us ha passat com per damunt un camió, i així us va, us heu quedat allà parats, i encara esteu amb uns discursos que amb aquest tema no tenen res a veure. De fet, el PSC està com un peix fora de l'aigua, i en aquest sentit li costa absolutament travar el seu discurs per tota la sèrie d'incoherències i etcètera que porten des de fa molt de temps, i la seva deriva. En tot cas, ja us espavilareu. Però jo sí que volia parlar d'allò dels funcionaris que parlem abans, i que si s'havien fet escratxes, etcètera, etcètera. Jo crec que ha quedat molt clar i s'ha repetit moltes vegades, i si no, que llegiu-vos la llei del referèndum. Llegir-la no produeix cap urticària, ni té cap efecte així secundari que sigui perjudicial per la salut, i queda molt clar, no?, que es pot fer perfectament sense necessitat que els funcionaris que no vulguin participar hi participin. De fet, aquí també s'ha explicat moltes vegades que en unes eleccions normals molts dels funcionaris que hi són ho fan voluntàriament perquè, mira, doncs perquè també se'ls paga per fer aquesta feina, etcètera, etcètera. Per tant, tampoc no traiem les coses de lloc, això està perfectament explicat, això en un sentit. I l'altra banda, i acabo, jo crec que ara la desesperació per part del govern de l'Estat i de les forces polítiques que li donen suport fa que en aquests moments només té dos recursos. Un és l'estratègia de la por, no?, de dir aquí us cauran les 10 plagues d'Egipte, de fet ja fa molts dies que estan caient, i l'altre, el boicot logístic, que porta a una situació que se'n permet com de Mortadelo i Filemón, no?, allà amb una impremta de Constantí, amb un setmanari de baix, no?, com, bueno, veus allà la Guàrdia Civil, aviam si veu una papereta remenant el cotxe de la senyora de fer la feina que surt de la impremta. Bueno, això fins i tot té aquí a part, doncs, de dir, home, doncs estem molt desesperats per donar aquest tipus d'imatges, jo crec, no?
Sergio.
Sí, home, Mireia, si volem donar una bona imatge, que surti el senyor Turull dient que t'has d'imprimir les paperetes a casa. Això ja
no, és
sembla...
que no és veritat.
No, ho va dir.
És que no cal imprimir-se
no
les.
Dir. Doncs no,
no.
Va dir que...
Te les pots, però no cal. Cas, ja veuràs com hi haurà.
En el segle XXI, vaja, si el referèndum ha de ser així. Va. Jo fer un petit apunt, crec que començar a parlar de burgesia, doncs home, des del punt de vista històric, que segur que no interessa l'audiència, deu estar molt bé, anys 60-70, però ara crec que estem en un escenari que no toca i que seria força estèril. Al final, quan et mires la llei de transitorietat, que crec que és absolutament abusiva, i si l'heu mirada, doncs diu que no has de fer cas al jutge, sinó en darrer cas al conseller d'Interior. Això poso un exemple, eh? És com si al final, ho diu, mira tu, sisplau, això és com si el senyor Bárcenas, els jutges el volen empresonar, i rep una trucada del ministre d'Interior i diu, perdoneu, però el Bárcenas no el toqueu, vull dir. Es donen uns abusos absolutament flagrants.
Ai, això, Sergio, és un mal exemple.
Per acabar, no?
Això és un mal exemple.
Per acabar, jo crec que després de l'1 d'octubre, l'única solució per mi, serien unes eleccions autonòmiques, a veure, sisplau, si sou capaços de canviar la llei electoral catalana i que els vots valin el mateix a Barcelona que a Girona. Jo crec que això seria molt democràtic, i que sortin nous lideratges, que desapareguin de l'escena persones com el Puigdemont, etc., i que podem tornar a començar amb més esperança.
Doncs en un tres i no res ens plantem a les 10 del matí. No sé si l'Eloi i la Roser, l'Eloi Rovira i la Roser Casamitjana volen afegir breument per acabar aquesta...
Un minut per mi o per tu, Roser?
Va, molt ràpid.
Jo crec que, el que deia Sergio, si voleu canviar alguna llei, també canvio l'electoral espanyola pel tema d'un vot, un escó, per dir-ho.
Sí, nosaltres estem a favor, com a ciutadans estem a favor.
Allà no esteu fent res. I en el cas de la violència aquesta, que, o d'aquesta fractura social, que ja hem quedat molt clar, i és molt evident que no té res a veure amb el terrorisme, jo crec que tots tenim amics i família fora de Catalunya. Sense anar més lluny, aquesta setmana he tingut un fotimer d'amics que han vingut aquí, i el que em deien era lo que me venden en la tele no es lo que estoy viviendo,
clar.
Perquè es pensava que venien a Catalunya i que havien de,
perquè
no
sé, s'havien
d'amagar o algo, i tothom el que em feia el mateix comentari dient ens estan enganyant per la tele.
La fractura
Roser,
sempre és més sutil.
Yeah.
Bueno, res, jo vull dir que efectivament suposo doncs, que si el referèndum el dia 2 o el dia 3 haurem de començar a veure com, com vehiculitzem el resultat, clar, que ha sortit.
Sí, sí.
En qualsevol cas i qualsevol que sigui el resultat, jo crec que hi ha una cosa que està bastant clara i una mica per lo que deia el Sergio. L'autonomia tal com l'hem concebut fins ara, jo crec que és morta, això sí que està clar. I ho dic perquè el sistema de finançament no hi està d'acord ningú i hi ha una redescentralització que crec que no hi podem tornar. O sigui, enrere és difícil de tornar.
El Sergio no ho ha dit, això, eh? L'autonomia no, està...
El Sergio, no, el que ha dit, ha parlat de l'autonomia.
És que com que ens mira...
Hem de deixar-ho aquí, agraïm la presència de la Rovira de PDeCAT, a l'Ignasi Vea de la CUP, al Sergio Blaque de Ciutadans, a la Mireia Ingla d'Esquerra Republicana, al Roman Escué del PSC i la Rosa Casamitjana d'Iniciativa. Gràcies per haver vingut a la tertúlia de Quad.cat. Ens veiem dimecres que ve.
Moltes gràcies a vosaltres.
Els deixem ara amb el magazín Sant Cugat a fons i ens escolten a la remissió a partir de les 3 de la tarda. Escoltaran la tarda. Gràcies. Sí,